Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una. Esquerra tanca la porta a parlar amb el PP de cara a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Els republicans deixen clar que no pensen agafar el telèfon als populars i se centren en les negociacions amb el PSOE. Això després que avui el PP hagi dit que negociaran amb tots els partits polítics, incloent-hi Junts i Esquerra, i que en deixaran fora només Bildu. Sobre les negociacions amb el PSOE, precisament avui Laura Vilagrà ha subratllat que la línia vermella per fer president Pedro Sánchez és l'amnistia. La consellera de Presidència n'acaba de parlar des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, a la Catalunya del Nord. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Ferran Dalmau.
Esquerra ho té claríssim, no rotund a reunir-se amb Feijóo. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, diu que les negociacions continuen obertes amb els socialistes i, tot i que parla d'amnistia i de referèndum, situa les dues carpetes en un escaló diferent. Diu Vilagrà que l'amnistia és una línia vermella.
Tenim una línia vermella que és l'amnistia. L'amnistia pels milers de persones represaliades polítics en aquest país, i en aquest sentit aquí ens mantenim. I per altra banda hi ha una altra carpeta, que és l'autodeterminació.
També ha dit que les converses amb Junts continuen perquè, segons ella, si els dos partits negocien plegats, aconseguiran resultats més fàcilment.
A Tenerife, mentrestant, el foc encara no està controlat, però avança molt a poc i ara crema zona forestal lluny de zones habitades. Així ho acaben de comunicar les autoritats en roda de premsa. De moment les flames han arrasat, això sí, gairebé 15.000 hectàrees. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Adrià de las Heras.
Els comandaments dels bombers ja somriuen i ho comencen a veure tot més clar. Són conscients que encara queden dies de feina, però el perill per la població cada cop és menys. El conseller de Política Territorial Canari, Manuel Miranda, celebra aquest nou escenari.
A la vista de los resultados obtenidos, sigue la moral muy alta y desde luego estamos convencidos de que este incendio no está todavía controlado ni de lejos, está estabilizado en su mayor parte, hay zonas que hay que seguir trabajando, pero este incendio, después de una semana prácticamente, lo vamos a derrotar.
Encara queden unes 3.000 persones evacuades, però les autoritats estudiaran aquesta tarda que tothom pugui tornar a casa seva aviat.
Els taxistes fan marxa enrere i no bloquejaran ni el port ni l'aeroport de Barcelona, coincidint amb l'operació tornada de les vacances d'agost. Ho acaben d'anunciar en un comunicat l'associació Elite Taxi, que era qui havia convocat l'acció per protestar contra la multa imposada per l'Autoritat Catalana de la Competència per fer boicot a Uber. Ho justifiquen dient que la ciutadania no s'ho mereix. Criden, això sí, a fer una marxa lenta el dimarts 5 de setembre des de Plaça Espanya fins al Parlament. I a Lleida dels Mossos han detingut un fals osteòpata acusat de fer tocaments i insinuacions sexuals a clientes seves. Ho ha avançat el diari Segre i ho ha confirmat la policia. L'home de 60 anys no tenia titulació i oferia serveis d'osteopatia i reiki. La investigació va començar fa 2 mesos per la denúncia d'una de les víctimes i ara la policia mira si n'hi ha més. Se l'acusa d'un delicte contra la llibertat sexual i demà passarà a mans de la justícia. I ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
El Barça ha confirmat a RAC1 que no es posicionarà en l'afer Rubiales. El club diu que ara no toca dir res i volen esperar que avancin els fets. Qui sí que s'ha posicionat, i de fet és el primer club de primera divisió en fer-ho, és el Getafe. El seu president, Ángel Torres, ha dit que el president de la federació hauria de dimitir. Mentrestant, continuen apareixent veus crítiques cap a les conductes de Rubiales, i no només en la final del Mundial, sinó també en els anys anteriors de mandat. Per exemple, l'excap de màrqueting de l'Associació de Futbolistes Espanyols, Tamara Ramos, ha dit aquest matí al programa d'Ana Rosa de Telecinco que va patir humiliació i insults de part del president de la Federació Espanyola.
Humillaciones, golpes, palabras que, bueno, no puedo repetir por el horario en el que estamos, pero ha sido barbaridad durante mucho tiempo. Por delante de todos, pues él con la sorna que tiene de reírse, venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras...
Ramos és la primera dona que va denunciar Rubiales per un suposat delicte d'assetjament laboral. Més enllà d'això, els Mundials d'Atletisme, Jael Bestué s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres llisos femenins del Mundial d'Atletisme. Ho ha aconseguit en la 5ª jornada del campionat. D'altra banda, el català Jaime Guerra ha quedat fora de la final del salt de longitud.
I al temps, les temperatures s'enfilen ràpidament i a aquesta hora tenim valors que arriben als 38 o 39 graus en punts de les comarques de Girona, del sud i del prelitoral. De fet, durant la tarda passaran dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. S'esperen tempestes, això sí, al Pirineu, al Prepirineu i punts de la Catalunya central, que descarregaran localment amb força. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1. A RAC 1.
Vostè primer. Amb Marc Giró.
I amb l'Ernest Ferrer a la realització del programa. La... tu quan deies? Esther Magosa.
Estàs bé, Marc? No. Estàs bé? No, eh?
Home, és que tinc una mica de calor. I el Joel Fortuny, que mare de Déu senyor, mare de Déu, que flota, que és el que més flota de tots nosaltres. I tots sabem per què.
Vols que porti algú, un refresc o algú, Marc?
No, cal que porti
una pinya colada.
Perquè jo m'autogestiono fenomenal.
T'autoregules
i ja. Autònom. Bueno, avui entrevistem a Shakira. T'has quedat al·lucinada, no? Però bueno, així la gent diu, a veure, aquest ha traït la Shakira i es queden a escoltar el programa. Això és manipulació.
Vale.
No, ara no es porta la fake news i tothom diu que passa pel pito. Doncs pues va entrar a entrevistar amb la Shakira i a veure si la gent si cola. I ara la gent ja ha parat el cotxe.
Hem anat a Miami.
I li hem fet unes preguntes. És genial. Ui, mira, ja està aquí entrant Shakira. Passa, carinya. Dic, ja veuràs, la gent que us escolta. Si tothom menteix, doncs què més ens dona?
Senyores i senyors, amb tots vostès, Elvira Anyani Ose, la directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. Elvira, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Un plaer.
Fantàstic. Ara, a més a més, deies que havies estat a les 1001 també amb en Jordi González, l'última temporada.
Sí, l'última temporada feia presentacions de propostes culturals que tenien... que era a Barcelona.
Carai. Escolta'm, bueno, l'Elvira Anyani Ose porta un any i escaig sent directora del MACBA i el cas és que ara mateix hi ha l'exposició, el que seria la presentació de la col·lecció permanent, que es titula Intenció poètica.
Intenció poètica, sí.
Llavors, intenció poètica, això de què va? Ho dic perquè, primer punt, i segon punt, vam llegir l'altre dia a la premsa, que és una cosa que jo t'he obsessionat, que el que això que anomenen la joventut, l'última cosa que fan a l'hora de gastar els seus diners o el seu temps en qüestions culturals és entrar a un museu. Llegeixen, van al cinema, fan no sé quantitos què, van no sé què, videojocs, Twitch i Chachi, Puig i Tari i tu, però no va a un museu. Llavors, intenció poètica seria un bon reclam perquè tot aquest jove, si ets jove...
Si és jove, vine al MACBA.
I si no ets jove, també.
No, sí, és veritat que la joventut és una a la que ens volem apropar, no? Un grup, una comunitat a la que ens volem apropar, però no només aquesta. De fet, el museu ha de ser un espai intergeneracional. I el que crec que és important és que pensem que el que estem fent en intenció poètica és també posar contra les cordes al museu, no? El museu té el que nosaltres anomenem una dramatúrgia, que és el que et diu com t'has de moure en l'espai del museu, quines experiències de tenir, etc.
Dirigeix una mica. Quan entres en un museu, exacte. Dius...
Bueno, de fet, el MACBA en aquest sentit és molt... com es diu? Ostres, sempre em falten... Amb tu, miro a tu i em falten les paraules.
Bueno, és que és normal, perquè mira, que amb aquests ulls que tinc, perquè clar, és normal.
Bueno, o sigui,
determina molt, diguéssim, el propi edifici, fins i tot.
El propi edifici, no? Has de pujar a les rampes, sí, tens aquesta sensació de com anar a l'espai. I de fet, el que hem fet amb aquesta col·lecció, aquesta presentació de la col·lecció, que és més dinàmica, jo diria, que mai, és també buscar quina és la teva manera d'apropar-te al museu i trencar amb això. Hi ha espais en què tu, a més, te la pots fer teva. Pots seure, per connectar, no? Posar els artistes, l'obra d'art al centre i la relació que tu tens, tant a la institució com amb aquestes obres, al centre de tot l'imaginari que el museu enceta.
Tu i el teu equip heu reordenat la col·lecció, la presenteu ara, partint d'aquesta... Sí. Principal premissa, però no totes les obres formen part del MACBA, dels fons del MACBA, aquelles obres que un museu té, diguéssim, al magatzem i que les podeu anar traient i posant i col·locant i relacionant entre elles, sinó que hi ha obres que venen de l'Ajuntament, de la Generalitat, de galeries, de la mateixa fundació del MACBA. Això també es nota. Jo que el MACBA, t'ho deia l'altre dia, el MACBA hi ha anat moltíssim perquè he vist que provi per interès personal, etc. I a més perquè a mi em relaxa, o sigui, t'ho dic sincerament, jo necessito moltíssim relaxar-me. Alguna cosa diferent passa, o sigui, estàs...
El que tu parles és aquest canvi d'energia. Hi ha una cosa molt important que hem de fer una mica d'història, no? O sigui, quan es va obrir el museu, com sabeu, no hi havia res. El MACBA com a museu no tenia una col·lecció. I el que s'ha intentat fer durant aquells anys és proveir el museu d'aquesta col·lecció. Nosaltres tenim al voltant de quasi 6.000 obres, de les quals algunes són, de la, són portades a través, no?, de l'eina que suposa la Fundació MACBA, que ens ajuda, no?, a créixer el patrimoni de artístic, però també hi ha d'altres, que són la majoria, que provenen de depòsits que fa l'Ajuntament, la Generalitat, i també que fan individus, gent que té moltes obres a casa seva i decideix que, bueno, en comptes de tenir-la aquí, la dona al museu, i que ens dota d'aquesta col·lecció, tant artistes com a prestadors, com a col·leccionistes. Què passa amb tot això? Que nosaltres tenim aquesta col·lecció que realment és una col·lecció molt atomitzada, no? Que vol dir que de vegades tenim la presència de només una obra d'un artista. Ja. I de vegades, perquè ha arribat dintre d'una col·lecció o una donació més gran, no és ni tan sols la més significativa de l'artista. Llavors, una de les coses que jo em vaig plantejar, que sóc una persona que mai havia treballat en una col·lecció abans, era de com podíem fer una col·lecció que estigués viva. Clar. I tenim en compte que tenim molts artistes, sobretot joves catalans, que no hi havien tingut un espai al museu, o que tenen una conversa en el museu difícil, que no se l'han sentit casa seva, perquè hem fet una història que de vegades semblava de donar esquena a la comunitat artística, és fer-los partícips d'aquests canvis, d'aquest dinamisme. Llavors, el projecte que tenim ara al museu és un projecte que et demana a tu, com a espectador, ser un usuari, però un usuari que té una incidència real en el transcurs del teu, diguéssim, manejar-te o de la teva de visita al museu. Uh-huh. Aquesta sensació d'apropiació, aquesta sensació de que el museu pot ser teu, que la narrativa que el museu proposa és una que tu tens. I comentàvem abans, no? Hi ha una qüestió que és que de vegades un pensa que està totalment dirigint. Jo el que faig sempre que arribo a una exposició és fer el camí al contrari, perquè vull trencar amb aquestes narratives que semblen dir que una persona ha interpretat, de nou la noció aquesta d'interpretació, no? Hi ha una interpretació de lo que és l'art o un episodi de l'art contemporani, i que ens presenta com si fos un fet acomplit, com si fos una cosa que no es pogués canviar. No, la història es pot canviar. Moltes comunitats han canviat el nostre sentit de la història. I el que fem als museus, sobretot als museus d'art contemporani, és imaginar-nos altres maneres de fer la història, amb el suport i, sobretot, amb els artistes.
I després, tu parles que aquest museu ha de ser sexy, que això m'ha fet molta gràcia, amable...
Sí.
I després hi ha la qüestió de descolonització, de colonial.
Quant temps tens?
Endavant.
Mira,
comencem pel sexy i amable.
Ha de ser amable. Per què? Perquè el museu normalment... Jo sempre penso, no?, què hem de fer al museu? No només perquè hi hagi més gent, no és una qüestió de quantitat, no és una qüestió només capital, és una qüestió de qualitat. Jo vull que la gent vengui, que s'ho faci seu, que sigui casa teva, que tu com a artista sentis que és casa teva, com a galerista i com a veïna, que sentis que el museu d'alguna manera t'interpel·la, que està parlant de tu. No només les exposicions que passen, que són qüestions que no només passen al museu, sinó que li passen al museu, que són capaços de transformar el museu en alguna cosa més d'allò que ens estem presentant. Però que, a més, tu sentis que hi ha alguna cosa al museu que t'atrau, que et fa, que et parla de tu, que és teu, d'alguna manera, no? Aquesta, o sigui, sempre la gent parla de l'apropiació que s'han fet els skaters de la plaça dels Àngels. I jo pensava, ostres, si la gent es fes seu al museu, quantes coses no canviaria? Aquesta primera. I aquesta amabilitat no depèn només de la gent, depèn de nosaltres. I nosaltres, una de les coses que pensava és, bueno, hem fet durant 28 anys unes coses d'una certa manera, hem parlat al públic amb una certa comunicació, hem parlat d'una marca MACBA. Què significa tot això? Com podem trencar a l'espírit que envolta aquesta cosa, perquè això ha fet que la gent rebutgi el museu. Parlem d'una altra cosa, parlem d'un relat, parlem d'alguna cosa que ens fa a aquests membres que estem aquí a aquesta taula part d'una comunitat que podia ser una comunitat que sentís que el MACBA és part de la seva història, no? Perquè nosaltres tots hem crescut paral·lel al MACBA, no? Jo pensava, bueno, a part d'haver estat treballant a Ciutat i ser una de les persones que un dia va anar a fer de, no?, Mujer Florero allà a la porta,
vigilant
el MACBA,
sí,
no? Tothom ho van fer.
Sí, tots vam passar per aquí, Pocket Money.
Però clar, o sigui, com podem fer, no? Per exemple, una de les coses que nosaltres estem pensant és que a partir d'un moment donat, no sé si aquest any, però el 2024, segur tot l'atri del MACBA ha de ser obert i has de poder entrar a l'exposició que estigui a la planta baixa d'una manera gratuïta. Això ha de passar. I ha de passar que molt més espais de la casa siguin pertinents.
Clar, perquè hi ha, perdona, aquesta por
ancestral, ja ancestral a l'art contemporani. No, que dius, bueno, no ho entendré, o em sentiré com un tonto, o és una qüestió de rics privilegiats, o no té a veure amb mi, o esto también lo hace mi hijo, i la broma de la cosa de l'extintor. Bueno, que hi ha hijos que ho fan, eh? Vull dir que això compta, bueno, perquè el seu fill ho està fent i és un artista, compta, perquè això de vegades la gent ho diu molt frivolament.
Bueno, i Peter Friel, que és un artista que nosaltres tenim a la col·lecció, té molts dibuixos de quan ell era.
Exacte, que ara està. Sí.
Jo no descartaria res.
No descartaria res,
la bogeria no la descartaria. Clar. No, però pensava, per exemple, ara, avui que tenim aquí el Pol, que és un poeta, pensava com ha sigut també la poesia, com en les últimes dècades s'està apropant, no?, amb tots els mitjans i el llenguatge, a una comunitat més jove que se sent, no?, diguéssim... dueño, no sé com dir.
Dueño, no sé què.
Amo de la seva... Amo sona malament, però bueno. Dueño, amo, no.
Propietari.
Amo, vale. No, sí, de la seva pròpia...
Cooperativista.
Vulnerabilitat. Sí, no, és sí. Que pensava, em va anar a tajer.
Accionista.
Amo i siervo.
Claro, és que acabo de patatero.
Déjame volver atrás, efectivamente.
Déjame volver
atrás. No, però pensava, no, de com aquesta possibilitat d'ésser vulnerable, d'ésser sensible... d'una manera oberta, no? Jo tinc una experiència... Mira, els artistes són éssers meravellosos. Són persones que han decidit que la vulnerabilitat és allò que posen a sobre d'un podi, que és allò que et demana a tu que interpretis, o que és allò, aquella experiència que et fan passar, no? Que et fa sentir immers per ella. I són uns com nosaltres que han decidit que aquesta veueta de dintre ha de sortir fora i ha de formar part d'aquesta manera de veure el món. Clar, com professionals, nosaltres hem de donar un espai a aquesta vulnerabilitat, a aquesta sensibilitat, a aquesta capacitat de canvi.
I permetre que l'artista faci el pas.
Exacte.
Jo l'altre dia parlava, tant de coses que parlàvem amb l'Ester, nosaltres, per exemple, que ens dediquem això als mitjans de comunicació, bueno, i aquí passen actors, passa gent que... Només que siguis capaç d'expressar alguna cosa, això que en diem, en públic,
totalment.
Ja sigui Jordi Basté, un actor, en Clapés, des d'una ràdio local, algú que... Speak Corner, jo què sé.
Sí, sí.
Hi ha un moment en el que la persona que decideix que sí, que dirà... Que et pot semblar just o injust que jo ara sigui el que presenti això, o que tu estiguis dirigint al MACBA, o que l'artista de torn estigui exposant al MACBA, o estigui exposant a la galeria. Això ja seria una altra història. Que correspondria al gust personal, jo no sé. Però hi ha un moment que és molt... No sé si tu hi estaràs d'acord, i tu, per exemple, vosaltres, tu, Pol, que ets poeta, i que també fas aquest exercici, hi ha un moment que és el de la vulnerabilitat, que dius, no, jo això no podré fer-ho. Jo agafo i me'n vaig a casa. I algú t'ha de facilitar que aquest dubte que tens s'esvaeixi, perquè si no fugiries... I ningú seria capaç d'expressar res, diguéssim.
O com a mínim, crear una plataforma en què totes les ideologies que formen part d'allò que diem la institució no es posin per sobre o davant d'aquest sentiment que vol sorgir, que és aquest sentiment de vulnerabilitat que ens recorda que tots són humans i que alguns han tingut la sort, perquè jo crec que això és una sort i una virtuositat, de trobar un mitjà material, una condició material i experiencial que dona la possibilitat d'oferir a l'altre aquest món. No? I per mi aquesta és la clau, no? De dir, jo sempre pregunten, si tens, hi han coses que ens han passat, hi ha algun artista que ha parlat d'això? Ho trobem en poemes, ho trobem en llibres, ho trobem en cançons, i l'art contemporani té això. I la màgia per mi d'una institució com el MACBA i el que jo he experimentat a la col·lecció era justament això, no? Perquè en principi pensava, com faré per treballar amb aquestes obres? Clar, amb els artistes, aquesta és la solució, de portar aquesta gent, i tu, el que deies tu, bueno, tenim aquestes obres que estan aquí, però hem inclòs a la col·lecció Intenció Poètica, que a més pren el nom de l'obra de Glissant, que parlava d'aquesta possibilitat de la relació, no? De la poètica de la relació, de la teoria del caos, no? Aquesta possibilitat de ser únic, però també múltiple en tu mateix, no? Aquesta, els artistes les demostren cada dia. I jo pensava, bueno, doncs portarem artistes que estan a la col·lecció, però que poden presentar treballs que no són nostres o que no són part de la col·lecció MACBA, però que a més ajuden a entendre la seva pràctica, no? Regina Gómez és el cas, o Elena del Rivero és un altre cas. També portar obres d'artistes internacionals i locals que posant-se en diàleg amb obres existents ens ajuden a repensar la narrativa. La qüestió és que hi ha aquesta idea moderna, no?, de la col·lecció que completava un relat històric o historiogràfic, és impossible, és inabastable. Llavors el que has de fer és pensar, bueno, com amb la gent que nosaltres tenim al nostre voltant, a la gent que sap i que ha determinat el context, això que din que anomenem Barcelona, no? El meu film deia quan es va mudar aquí, "Mami, what's the name of this world?" Decia jo, "La Tierra." No, world.
Aquest món.
Barcelona.
Què vols dir aquest
però
món,
és
no?
Així, és així.
Barcelona.
És un món perquè és tan plural i divers que és això que hem
de... Aquesta idea que dius de que de fet s'explica perfectament quan entres al MAC a veure la col·lecció, aquesta intenció poètica s'entén perfectament a l'embolic que hi ha actualment, l'embolic, però i la pau també que hi ha en aquest embolic. Bueno, quan tu vas ara per les sales del MAC entens que les coses ja no funcionen de forma unilateral, un, dos, tres, senyors i servents, amos i criats, allò que deia abans.
Sí, sí, sí.
Blacs i negres.
Clar.
No sé què, heteros i l'altre. I tot el... Clar, no, dius aquí, però què ha passat? Hi ha algú que ens està explicant.
Bueno, hi ha una part, no vull, o sigui, jo crec que a més la gent ha d'anar al museu i interpretar-lo com vulgui. Nosaltres només et donem una guia sense guia perquè sàpigues més o menys que hi ha allà, però la visita te l'has de fer teva, no? O sigui, que estem demanant als espectadors que siguin usuaris, que se la facin seva. Llavors hi ha una part que era el que deies tu de descolonització, no? I el museu com un espai de descolonial, perquè ja la gent no sap que de vegades el que ens trobem a l'antropològic o als museus etnològics arreu del món, eh? Mm-hmm. Són coses que es van prendre injustament.
Aquest és un debat que hi ha ara, no? La qüestió de colonial.
És el debat de reparar, de restituir, d'imaginar-se el que han sigut, o sigui, no volent creure que van fer part d'aquestes atrocitats. Encara que hagin passat molt de temps, les nostres institucions són també partícips d'aquest lligat, diguéssim, no? I a més el museu, dintre del seu origen, a part de donar la possibilitat d'accedir a col·leccions reals o burgueses, etc., o nobles, no? El que també va fer va ser limitar la posició simbòlica, no? La posició simbòlica i material de l'altre, i fins i tot de vegades a l'altre mateix, no? Llavors, aquesta noció de l'altre com algú que continua sent un fetitxe, la seva cultura, la seva pell, no? els seus objectes, no? La seva matèria cultural, també és molt important. I nosaltres el que fem al museu, amb aquesta part de la col·lecció, és també contestar-la pensant, per exemple, en Barcelona, no? Quins són els espais, no? Que la Daniela Ortiz ho fa meravellosament. Quins són els espais...
Jo sé si quiero agar. Sí, clar, sí, som molt joves, a més.
Som molt joves. De quina manera aquesta realitat s'ha constituït, no? Allò que denominen l'arquitectura a Barcelona, el moment urbà... Com en depèn, no?, de les relacions colonials que tenia també la ciutat, la regió, etc.
Sí, sí, sí. Escolta, és molt interessant. Estarim aquí...
És una meravella escoltar-la. A més, la Mireia ens ha dit que tens una agenda superdensa, o sigui, que és un privilegi que et tinguem aquí.
Sempre tinc temps pel meu nou amic.
Escolta'm una cosa, i a més, de Prada un altre cop ves vestida o com? Això que
no,
és?
No,
això és Gucci, és Gucci.
No has vist això?
Tu poderío, mujer. Ole tu, i de qui és això?
Això és d'Aurelia Gil, que és una dissenyadora jove
d'en Canària. Tu poderío, mujer, però és genial, eh? Sí. Ella va estar... Bueno, és que clar, això... perdona, que cosifiquem una mica, però filla, és que va estar mona vestida sempre, que perdona que t'ho digui. Però la colònia sí que és de Prada, no? O no?
Que, la què?
Tu portes una colònia, un perfum genial.
Vull dir pots... o no?
Sí, home, i tant.
Calvin Klein One des de fa 30 anys.
Segueix funcionant, Calvin Klein One. Tia, clar. Escolta, Elvira D'Angeniosi, et dic una cosa.
Un dia ho diràs bé.
Ah, bé. Però si ho dic bé, no? D'Angiani.
Jo no ho sé dir.
Tu pensa com si fos en italià. Giangani.
Ui, italià també és dificilíssim. Pensa que per un dislèxic, l'italià... el no sé què, el no sé qual, tot és difícil. Bueno, Elvira, moltíssimes gràcies, és la directora del Magma. Aneu al Magma, de veritat t'ho dic, perquè passareu una bona estona, estàs allà tan pitxitxi, aneu ràpid, perquè estan a punt de... hi ha uns que arrosseguen gespa, ja t'ho vaig dir l'altre dia, sí, un o l'altre que està fotent un muro, t'ho passa pipa, és genial anar-hi amb nens, nebots, petits, totalment, perquè tens una mirada sobre el planeta Terra, sobre el wall aquest que deu el teu fill, que et reconforta i et, no sé, reactiva, i no han de tenir por.
Moltes gràcies, no han de tenir por. A res, no només als museus, a res.
A res. Un aplaudiment.
Vostè primer, amb Marc Giró. Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles, i també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC 1.
A la meva carrera han passat moltíssimes coses surrealistes, però el primer clic, el que comença tot, va ser amb vosaltres.
Ahora mismo estoy en la azotea de mi casa, sí, viendo cómo se está quemando todavía una parte del valle de Weimar.
Hay que ser muy tonto para engañarse, autoengañarse uno mismo con las encuestas. Las encuestas se han convertido en parte de la estrategia electoral de confrontación.
¿Pot haver-hi sí d'Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez sense llei d'amnistia?
No, perquè és una línia vermella.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 7 a 12, al món a RAC 1, amb Sergi Embudio. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
No, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, a Picua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs em deixa.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La
Revolució Sexual. El podcast Ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1
amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast Ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. Sigueu on sigueu.
És estiuet.
Feu estiu.
Ràdio a la barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Escolta, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. Clar que sí, un aplaudiment. I devolvem el micro. Agafa el micro a aquest senyor, que no torni.
Mira, hem de parlar d'una cosa molt relacionada amb el que està explicant l'Helena, de la hiperproductivitat i d'autoexplotació.
Però qui és l'Helena? L'Alba.
L'Alba.
Filla meva, tu has de prendre més iogurts al dia, eh?
Sí, sí, jo necessito una mica de... Sí.
D'acord.
L'autoexplotació. A més que ni ser multimilionari et lliura de l'explotació.
En sèrio, si quina pedra, sí que plorem.
Que vinc aquí a deprimir-vos en dilluns. Oh.
Doncs a veure, és el que necessitàvem exactament.
Sí, no? És la història de Bruce Willis, tots vam sentir, no? Recordeu que l'any passat sí, ja la pobre. Seva família... Sí, pobre. L'any passat la seva família, al març, ja va dir que patia afàsia, que és una malaltia degenerativa del llenguatge, i aquesta setmana han dit que té demència frontotemporal. Mm-hmm. Que és un tipus de demència que es detecta sovint en persones de mitjana edat, no en l'ancianitat, perquè Bruce Willis no és tan gran, només té 67 anys.
Mm-hmm. És jove.
És jove, sí, sí. Em sap molt greu. Ara, les alarmes salten quan vas a mirar què ha estat fent Bruce Willis últimament. Vas a la seva pàgina d'IMDB, que és la base de dades del cinema, i què et trobes? Que encara té una pel·li, o tres, em sembla, pendents d'estrena, i que l'any passat, el 2022, va estrenar 12 pel·lícules.
Oh, hòstia, però com és possible?
Com és possible? Ja estava malalt. Clar, no quadra, no té cap mena de sentit. Ara... Llavors dius, quines pel·lícules són, no? Us dic els títols per veure
favor,
si són
perquè algunes ja m'agraden
que no us donarà cap.
No.
Detective Night, Redención.
Oh.
Re. Paradise City, ni idea. Detective Night, Sin Piedad. Aquestes Detective Night es veu que en fan una cada tres setmanes.
Sí.
Bajo Vigilancia, En el Lugar Equivocado, Elefante Blanco, Vendetta, Corrective Measures, La Fortaleza 2, o sigui, ja abans hostia. El pobre home devia fer La Fortaleza 1. Un Dia para Morir, Conspiración en Hollywood, Un Lugar para Morir, de Marianne. Un Dia para Morir, Un Lugar para Morir.
Tu sí. Vas fer.
Aquestes llavors? Pel·lícules que sonen inventades, que sembla que ens estem aquí inventant els títols, però
que més, no les coneixíem
reals.
De res. O sigui, no sabia que Bruce Willis havia...
Tampoc és com que pintin molt bé, cap d'elles.
No. Va estrenar totes aquestes pel·lícules l'any passat. Jo us juro que són reals. Si mires els pòsters, també són gairebé idèntics. Són com negres, amb unes lletres en vermell, la cara de Bruce Willis allà siluetejada. Sembla que les hagi fet també com una intel·ligència artificial. També així, pim-pam, pim-pam. O un canva, saps? El canva que té les invitacions de cumpleanys dels nens. Sembla una cosa barateta. I dius, com pot ser, no? Com quin sentit té si aquest senyor ja estava malalt? Doncs bé, aquest tipus de pel·lícules les fa totes el mateix senyor, que és un senyor molt fosc.
Les produeix totes,
que es diu Randall Emmett, que algú veia Entourage a HBO, la sèrie aquesta d'Entourage?
De què va, sí que no, però no.
Era com d'una pandilla que estaven a Hollywood, que era un tio, era famós, era un actor famós, i era com els seus amics, el seu Entourage.
Ah,
que eren com, bueno, era bastant divertida, però era així, era molt heteropatriarcal, també. Mm-hmm. I hi ha un personatge que sortia a Entourage, que era l'assistent, que li deien Tortuga, que era l'assistent del famós, que era el típic amic, bueno, doncs que quan algú es fa famós emplea el seu amic, però que acaba sent com productor i acaba casant-se amb una rica i tal. I aquest personatge està basat
inspirat
en el tal
aquest.
Randall Emmett.
Randall Emmett.
Que també està casat amb una estrella de la telerealitat. Bueno, i aquest tio el que fa és aconsegueix diners de llocs insospitats, no, igual un jeque, un... El tio, algú de la... Els Sopranos també hi havia una subtrama cap a les últimes temporades on es dedicaven, anaven a Hollywood Crist, te'n recordes?
Sí.
Que, i també, clar, era una manera també de rentar diners de la màfia. Sí, aquest senyor aconsegueix diners d'alguna manera i el que fa és agafa aquestes estrelles ja a punt de prejubilar-se, que ojo, que ho ha fet amb tothom, ho han fet Robert De Niro, Al Pacino, Denzel Washington, Nicolas Cage, Michael Douglas, tots han passat per la factoria d'aquest senyor de les pel·lícules dolentetes. Els dona uns paperets que es resolen en un dia o dos de rodatge, que són com un màxim de 7 minuts de metratge, però els fica gegants a la...
Com
a
reclam.
Paga pel cartell.
Paga pel cartell. I llavors la gent ruca doncs va dir, ai, mira, una pel·lícula de Nicolas Cage, una pel·lícula de Bruce Willis. Però clar, el clas de Bruce Willis, que, bueno, que ho accepti, doncs, jo que sé, Al Pacino, Denzel Washington per diners, doncs mira, cosa seva.
Però Denzel Washington també, i tots aquests, perquè
sí, tots no sé, fet,
perquè els deuen donar moltíssims diners.
Sí. Sí, sí, molts diners. O sigui, és tot, però al final li surt a compte, aquest senyor fa aquestes pel·lícules de merda que són molt barates i contracta una estrella, es gasta tots els diners d'estrella, però li surt a compte. El cas és que Bruce Willis, com ha fet això si el pobre home tenia demència des de fa anys i ja no podia parlar?
I com doncs
es veu que li posaven, ell té com tres persones també del seu entourage que l'acompanyen a tot arreu, sobretot el seu assistent, que cobra moltíssims diners, cobra 200.000 dòlars per pel·lícula, per cada pel·lículeta d'aquestes, pensa que són dos dies de rodatge, i un tio que li parla en un pinganillo, li posen un pinganillo, i llavors li fan frases molt curtes, es veu, hi ha hagut investigacions ara m'està llegint un article bastant bo del New York Magazine i de l'LA Times, quan van dir-ho de la fàsia, també van fer un article com dient, ojo, perquè aquí ha passat algo raro amb aquest home en els últims anys. Demanaven que tallessin les frases, que fossin molt curtetes, i llavors ell hi va haver inclús un incident en un rodatge on ell va disparar, una mica com el de... Ell va disparar una arma, que no va passar res, perquè l'home doncs ja no hi és. Però llavors dius, qui està aquí al darrere, no? Qui l'està explotant? La seva família, els seus agents, ell pertany a l'agència aquesta CAA, que és l'agència més important del món, Creative Artist Agency, tot.
Però ella a la millor té marge per decidir lliurement de participar-hi, o no ho sabem?
Això no se sap.
Perquè la millor...
No se sap. Això portarà cua i això hi haurà més investigacions, jo crec, al respecte, perquè no és molt normal.
I després de Bruce Willis, tota la família aquella que té quasi... Com es diu la senyora que té?
La... Demi Moore,
la dona, l'ex-dona, les filles, amb uns, amb altres i tal, sempre estan com si estiguessin tots contentíssims des de fa molts anys,
i
es porten molt bé, i
Family Feliz. Té la seva nova dona, que es diu Emma Heming, em sembla, i té dues filles amb ella, i té les tres filles que va tenir la Demi Moore, i com tu dius, sempre s'agraden des del Nadal, i és com reconstituïts, però clar, igual reconstituïts per explotar aquest senyor pobre.
Clar, el dubte és si ell té marge
agència,
dins de la...
com per dir, escolta, a mi no em porteu aquí un rodatge amb un pinganillo a dir, dispara, dispara. I es veu que sempre fa com de... Bueno, fa això de detectiu, de policia, de... Bueno.
Que és com el mateix paper, no?
Potser és un deepfake, no? Està fet per ordinador.
Aquesta és una altra, te'n recordes? L'any passat va sortir ja, i després ho van desmentir, que Bruce Willis havia cedit la seva imatge i la seva veu perquè fessin deepfakes.
Ai, Déu meu. Deepfake és això, que et posen la teva cara...
Com lo de Lola Flores, l'anunci que ella Cruz Campo, i després ho van desmentir. Però algo hi havia.
Home, dispara, ho ha dit molts cops.
Jo ara està passant, és deepfake, el meu de l'està passant.
Sí, no? Jo no havia notat últimament. Que...
Has fet els drets.
Bueno, des de quasi el principi.
Sí,
soc del Toni Soler. Sí.
L'has cedit, no?
Sí. I aquest programa l'estic fent amb intel·ligència artificial, no sé.
Clar, és una veu.
Si esteu parlant, la veritat, hi ha
una...
Un Alexa. No marxeu perquè, senyores i senyors, amb tots vostès, Esther Romagosa.
Ens acompanya Joan Jordi Miralles.
Exactament.
Que ha presentat una nova novel·la que es diu El Triomfador i que d'entrada t'hem de dir que...
Ens ha destrossat.
Sí. Hi ha moments que has d'aixecar la vista i deixar de llegir. Perquè colpeja moltíssim. Suposo que això t'ho ha dit a molta gent.
Sí, la veritat és que sí. Gràcies per donar-me espai. És un plaer ser aquí. Admiro moltíssim el programa i sobretot el Marc. També trobo que és molt guapo. Ja, que... efectivament el llibre és un llibre contundent, jo crec que és una de les funcions que té també la literatura, no? Defensar una certa contundència, no? I que no deixi indiferent doncs, els lectors i les lectores, per descomptat.
És un llibre que hi ha també molt de silenci, com en el cas de l'Eider, vergonya, silencis, vergonyes, també molt de dolor i molta violència. Expliquem, el protagonista és l'Ulisses, què li passa a l'Ulisses?
Sí, bé, és una novel·la de formació que pràcticament el que fem és assistir, no, a uns anys molt importants, no, per qualsevol xaval, no, que té 13 anys i que de cop i volta li ofereixen una oportunitat extraordinària, no, que és formar part del planter del Barça cosa que no tothom, no, té aquesta oportunitat. El que passa és que el que sembla que en un principi ha de ser, doncs, una oportunitat on pot d'alguna manera, doncs, aconseguir, no, la seva fita de millorar com a jugador, etc., es va complicant perquè acaba residint a la residència de la Masia, que molta gent pensa que és una residència només de futbolistes, però...
En veritat, jo no sabia que hi havia gent amb bàsquet.
Efectivament, sí, hi havia jugadors de bàsquet, ara també n'hi ha, però la gent no desconeixia això. Això ja també demostra una mica, com sempre, els jugadors de futbol han estat una mica els reis, no? Una mica a Can Barça. I llavors això, bé, genera una sèrie de confrontacions entre els residents, no? Que no només formen part de la ficció, sinó també de la realitat, perquè jo de fet vaig viure a la Masia ara. I tinc una mica coneixement de causa en aquest sentit.
Clar, no són confrontacions únicament, o sigui, descrius episodis de violència gratuïta, d'humiliacions, d'agressions, no sé, hi ha un cas que fan vomitar un nano i menjar-se el vòmit, els despullen, els posen sota dutxes d'aigua freda, els peguen amb tovalloles humides despullats.
A la Masia, eh? No? A la Masia del Barça, dius?
A la Masia del Barça. Els futboleros, no? Que són els privilegiats, els que tenen la imatge amb els nous, sobretot, que acaben d'arribar, i sobretot els de bàsquet, que són com els apestats, no? Vull explicar la novel·la. Clar, això ho vas viure tu.
Jo vaig viure coses, sí, efectivament. Vull dir, tampoc ara faré un... començaré a passar la llista, no, de les qüestions que em van passar. Jo crec que la meva funció, no, una mica com explicava molt bé l'Eider, no, és convertir, no, una realitat que un ha viscut d'una determinada manera i convertir-la, doncs, això, no, en una obra, doncs, que pugui servir per tenir una altra funció, no, segurament, i que d'alguna manera, repeteixo, no, per mi la literatura consisteix en intentar donar llum, no, a indrets que en un principi poden semblar que estan amagats, no, ja sigui de manera personal o que formen part d'una realitat, no, i crec que aquesta és una mica la funció. Per tant, jo sí que recullo, no, experiències personals, experiències també d'altres residents, coses que vaig veure, i que la meva funció és una mica aglutinar tot això i destilar-hi, doncs, una ficció, no, perquè per atrapar precisament el lector.
Sorprèn per això en tots aquests episodis no apareix cap adult, és a dir, van passant coses a la Masia terrorífiques, a més descrius molt el terror d'estar, de saber que pot ser qualsevol víctima d'aquests agressors, no, i d'estar en estat d'alerta, i no apareix cap adult que supervisi, que per tant aquests nanos actuen amb total impunitat. Era així.
Bé, jo, el meu propòsit no era ser fidel a aquella realitat, perquè això seria poc ficcionable, no? No seria a l'hora de novel·lar-ho seria difícil, i fins i tot diria que poc interessant. Quan un comença a transformar, no, una certa realitat, sí que hi ha connexions amb el fet personal, no, que vols que es mantinguin, certes sensacions, no, i en això sí que hi ha certs punts comuns amb la meva experiència, i efectivament la meva experiència va ser que... hi havia una hora, no? Hi havia, diguéssim, dos temps a la Masia. Un temps que era durant el dia, no? En hores del dia que els oficinistes venien a dinar, hi havia un responsable, algun tutor, però arribava un moment cap al vespre, doncs, que això desapareixia i es transformava en una altra cosa, no? És aquest poder, no, abocador de la nit, que a partir del crepuscle, no, tots els personatges sembla que es transformin, no? Doncs semblava una mica això. Llavors, per una banda, teníem això, no, aquesta manca de responsable, no? I per una altra hi havia també, doncs, el fet que era una colla de nanos, no? Adolescents, doncs, que allà imperava una mica la llei de la selva o la llei de la força.
El club no ho va saber mai.
Bé, aquesta és una bona pregunta que jo no puc respondre, perquè jo no m'he entrevistat amb responsables del club per saber si ho sabien o no ho sabien, o feien la vista grossa o no. En tot cas, no sóc jo qui puc respondre, no?
Perquè això està ambientat als anys 90, de fet, hi apareix Jordi Cruyff, de jovenet, diguéssim, perquè en aquell moment és Johan Cruyff l'entrenador i és el famós equip del Dream Team. També apareix Pep Guardiola. Per què fas aparèixer personatges...
Es tracta una mica també de donar persemblança, no, al llibre, i són situacions, evidentment, que parteixen d'una realitat, no, i que, per tant, vols que s'acostin a la veritat. No? Mencionar aquests noms que són mediàtics, coneguts, doncs en un principi gairebé es pot dir que són un homenatge que no pas una altra cosa.
Han passat 20 anys des d'aquella època, no? I de la Masia no se n'ha parlat mai en aquests termes que tu exposes. Ara ja no existeix la Masia perquè s'ha traslladat a les instal·lacions de Sant Feliu, diria, de Sant Joan d'Espí. A què atribueixes, no? Perquè tu ara treus aquest... A més, tu ets un escriptor que has escrit moltes novel·les i no fas mai entrevistes, fas poques presentacions. En canvi, en aquest cas, estàs venint a la ràdio, altres ràdios, els diaris. No sé si això té alguna cosa a veure amb intentar, no?, donar llum a la foscor, sí, d'una masia i d'uns anys terrorífics.
Bé, la novel·la no és una novel·la d'anúncia, vull dir, en tot cas, perquè no sabria tampoc qui denunciar, sí que destapa una situació, no?, que està ficcionada perquè parteix d'una realitat, evidentment. D'altra banda, jo sóc una persona bastant discreta, en aquest sentit no he tingut mai, no?, un afany de protagonisme, i sempre he tingut l'aspiració, no?, que potser és molt ingènua, de que els llibres parlessin per si sols, no? En tot cas, en aquell llibre sí que sentia, doncs, per no, diguéssim, despertar ambigüitats, no? Donar la cara i defensar-lo, no? També perquè em ve de gust, francament, no? És un període que conec, segurament es destapa una realitat, no?, que suggereix moltes preguntes per part dels lectors, i per tant trobo que s'escau, no?, que pugui en aquest sentit, doncs, també dir la meva i aclarir alguns fets, no?, que la gent no confongui tampoc l'experiència del protagonista del llibre amb la meva, per descomptat, perquè, clar, són experiències diferents.
Però el protagonista va haver de marxar, no explicarem per què, però acaba marxant de la Masia i del Barça, tu també vas acabar marxant.
Sí, són diferents els motius, vull dir, jo en el meu cas vaig marxar perquè jugava en una posició que era una mica baixet i ja veia que no teníem gaire futur en aquella posició, i vaig intentar anar a un altre club que m'oferia una posició en què jo trobava que l'alçada m'esqueia més, principalment això. També és veritat que jo em vaig adonar que jugava bàsquet pels meus companys. Vaig coincidir amb una promoció molt bona a Can Barça, vam aconseguir, doncs, molts èxits, les nostres famílies se venien moltíssim, realment fèiem una bona, fèiem patxoca com a equip, no? Estàvem molt units, i quan això va començar, doncs, a perdre's, perquè bé, són coses que passen, no? Els equips, doncs, no sempre es poden mantenir, malauradament, doncs jo també em vaig adonar, doncs, que el bàsquet no m'apassionava tant, no?, de cop i volta, i també em va despertar, doncs, la veritable passió, no?, que estava relacionada, doncs, amb el teatre, la literatura i el cinema.
Per tant, per tu la marxa del Barça no va ser traumàtica, tot i que deu haver-hi molts nanos, no?, que el pas per la Masia o pel Barça pot acabar molt traumàtica. M'ha cridat l'atenció una última cosa, és aquesta portada del llibre, que és un cor
petrificat de pedra.
Sí, és una portada, el motiu és del Javier Jaén, que és aquest dissenyador, doncs, polèmic però tan bo, que ens passa a dir aquesta portada, que és esplendorosa, perquè sobretot el que fa és crear una bona metàfora, no?, de la sensació que té el lector al final quan acaba el llibre, no? Crec que quan un llegeix l'última pàgina, tanca el llibre, torna a veure la coberta, en té moltes coses.
I a aquest llibre per què l'escrius ara? Per què arriba ara?
Arriba ara perquè és el moment, eh? Vull dir que no és un oportunisme, si, no sé si la pregunta anava per aquí.
No. Hi ha una sèrie de qüestions... A nivell personal, diguéssim.
Sí, no.
Perquè
sí, sí,
és un llibre dur, diguéssim, tu...
Per descomptat.
Deus estar en un punt, sí, en el que dius, ara sí.
No és una qüestió tampoc d'escriure un llibre terapèutic, no?, i que ara he fet net, i no va per aquí la cosa, simplement, doncs, que el llibre ara té la forma, no?, que un considera que està disponible perquè es pugui llegir, no?, de la millor manera. No hi ha, en tot cas, doncs, una reflexió interior en què un diu, ostres, ara no és el moment, ara no em sento segur, no. Ara és el moment en què el llibre havia de sortir perquè estava, no?, amb aquella tensió quan un llibre ha de ser ja publicat. Finalment.
Tu creus que la Masia passa a l'actual Masia, o
l'actual.
Passen coses com les que descrius al llibre actualment, en l'actualitat, perquè clar, no és la Masia dels 90 cara, hi ha un altre tipus de cultura, hi ha un marc, però podria ser que passessin coses similars a les que descrius en aquest llibre, la qual cosa seria un problema...
Bé, no ho sé, ho desconec, evidentment, perquè no m'he entrevistat amb ningú de la casa, i tampoc no m'han arribat veus. Sí que hi ha hagut canvis, això sí que ho he llegit en alguna banda. El tema de les quintades, evidentment, és un tema complicat, no? Tot el tema que deriva en aquest bullying, no? Perquè estem parlant de jugadors, doncs, que tenen un cert caché, no? Vull dir, tenen una certa seguretat, estan empoderats, diguéssim, pel seu joc, i òbviament per trobar-se dins de les instal·lacions del Barça, i en aquest sentit sí que hi ha una mica la relació amb aquesta revisió històrica del que passava als anys 90, vull dir, era la mateixa sensació, no? Jugadors, doncs, que sortien dels entrenaments o dels partits i tenien, no sé, una colla de noies, no?, que s'estaven esperant, no?
Clar, perquè des de la Masia tot és una cultura mascle, no?, el que hi havia dins.
Totalment, sí, només hi havia nois allà, sí.
Joan Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, triomfador a males herbes.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Oh, mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
A aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
RAC RAC 1.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1.
Senyores, on tots vostès, Laura Fa, efectivament. Que bé, Laura, que
mira,
siguis aquí.
Mira, se'ns han avançat aquesta setmana perquè dilluns vam parlar nosaltres i vam dir, com que la setmana que ve és la Letícia fa 50 anys i estarà tothom amb la turra de tu fa 50 anys, vam dir, avancem-nos i fem-ho ja dijous. Sí. I calla, que Lola ha sortit.
Fantàstic.
Amb aquesta portada de Letícia.
Cada vegada
m'agrada. Cada vegada m'agrada més la foto.
Cada sobte dius, però si això sembla la protagonista d'UD, la sèrie aquesta que abans avançava a clates.
Però a mi m'agrada, perquè saps què? Va molt fosca de cabell, no? S'ha enfosquit i això li endureix molt les faccions.
Millor.
Però jo cada cop que la miro penso que mira com dient, què passa?
Sí, ens encanta.
Què passa, que tinc 50, soc la reina i faig el que em dóna la gana.
Però s'està deixant els cabells blancs, o no?
Depèn del dia.
Sí, perquè ja li va... Sí, perquè ha canviat de tots els colors, eh? I sí que va donar un... Ha fet les 50 anècdotes de la reina Letícia, vaig pensar, calla, que estaran bé i tiren a fluixes, la veritat.
Però jo m'he entretingut llegint-les,
sí, no està mal, quan algunes, però molt bàsic.
Lola, perdona, et dic una cosa, el podeu comprar amb La Vanguardia, ara, perdona que faci una... Aquí ens hem de pujar una a les altres. Però els dissabtes, que a mi m'encanta. Jo me l'he comprat abans, normalment me'n compro els dissabtes, però sí.
Doncs jo faré els meus... Com les meves anècdotes que m'agraden de...
Clar, tu fas la contra Letícia, està bé. Però està molt bé.
Que tampoc us penseu aquí a la superpolèmica i tal, però bueno, que hi ha coses... A mi em va fer gràcia, per exemple, saber... Saps que hi ha aquesta trobada que es fan amb els reis de... com es diu el dia? Que és un rei per a ti, que van els nens a les escoles i tal, ja saben, amb el rei. La primera edició...
Això organitzava un guardans?
La primera edició va anar Letícia quan tenia 8 anys.
Ai, que bona!
Flipa!
És com aquesta parella que vivien a prop dels reis, que el destí...
I ella no va guanyar com la millor redacció i tal, però sí que es va emportar un recordatori d'aquell llibre, ai, d'aquell dia, que era una fotografia del príncep Felip en aquell moment. Ja és fort o no? Amb 8 anys. Vull dir que això Lola no sé com no ho recorda. Em trobo faltar que es recorda poc la seva etapa a Mèxic.
Bueno, que és que quan tu descobreixes l'etapa a Mèxic de Letícia, et cau Letícia. A mi sempre m'ha caigut bé, tu has
segut. Home, et cau
però,
fenomenal.
Dius, home, aquesta tia, si és de les nostres, sí. Total, per favor, et fas monàrquica. Ipso facto!
Però hem sabut poques coses, les poques que sabem però és que per genial. Guanyar 4 duros sí que feia, venia tabac d'aquestes senyores que anaven amb una caixa venent tabac.
Totes hem començat així, eh?
Jo no, eh? Jo me'l fumava una mica, gràcies a Déu ja no fumo i ja, bueno, fa temps que no.
Era fumeta.
I es va fer amiga de Manà, perquè anava als concerts i tal, i explica el de Manà que en aquell moment Letícia fumava, que jo és una cosa que no sabia, que era exfumadora, i que el Fer li va dir, no, aquí amb nosaltres no pots fumar, ella es va posar una mica així, però que sí que se'n van anar de festa, i que es veu que Letícia li donava una mica el tequila, que era
fiestera. És que dic una cosa, que a Mèxic...
Home, no
I
pots fer una altra
difícil.
Cosa.
Però si ara no veu gens, no? No veu gens no. Per fer el brindis.
Però és que ella enganya, perquè ella diu que és abstèmia
sí.
I no fa cap brindis, no fa cap brindis quan té coses protocolàries i tal, però quan surt de festa amb les amigues, les fotografies es veu que està amb una cervesa.
Però per a mi és sin alcohol. És sin alcohol.
Ah, que em diu algú l'Ester, però jo amb el gesto...
No, 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 perdó,
jo amb el gesto...
Tu et despista l'Ester aquí. Vols que surti? Quan estigui, faci la transacció, vols que fem fora?
No, 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 no,
Ester, vés-te'n fora, perquè ens despistes a la sortida.
M'ha fet un gest i dic que ens està trucant Casa Reial, no dius?
És que ella és de tele i es pensa
que ara diu... No, 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 no. Que em diu telèfon, truca cap. Vols algú, Joel? Truca algú, puc seguir. I a més, a la seva etapa a Mèxic va fer... S'ha filtrat un retrat on ella va posar ensenyant els pits.
Ah, que genial, a mi m'encanta.
Vull dir que era una Letizia Funky, no?
De tabac, o sigui, sí. Primera, fumadora, bueno, amiga de manar tequila.
Escolta, era més normal. Perquè era republicana, home, que dius calla.
Bueno, i ara també.
Agnòstica.
És que, perdona, es pot ser monàrquica i republicana alhora? Això és que la gent el que és no ha entès.
No, jo bueno,
no ho entenc jo.
Pot ser republicà.
Fora de l'estudi.
No, escolta, Esther, jo l'entenc. Pot ser republicà, però que la monarquia estigui perquè et serveix per algunes coses. Jo
bueno,
soc,
ens entreté.
A mi m'entreté. Bé, ja.
Bueno,
jo com a historiadora que no ho semblo, a mi la monarquia és una cosa que no vull que desaparegui.
És un entreteniment una mica car.
Ens encanta.
Bueno,
no, filla, però mira el que ha costat. Però si tu tens moltes plataformes, Netflix, et costa un toto al mes,
ja.
Que és millor la monarquia. A mi m'agrada moltíssim més.
I et va donar cada dia, et sorprèn. Ara qui diu ara que la reina no sé què. És agnòstica també. També aquesta reina, recordeu que fa poc van estar en una missa homenatge, no sé què, a Santiago de Compostela, no sé què feien allà, i tots quan van fer...
Es va ensenyar,
es diu?
Senyar.
S'antiguar, per la gent que ens estigui... Ja ho diré bé, digueu
bé. Jo crec que hi havia gent que sabia que es diu senyar, però no passa res.
Però per si de cas, no va fer la senyal aquesta de la creu, però a més no va fer ni l'intent.
Però
va quedar millor que els que ho van intentar i no se'n sortien.
És una reina
tanto a confessional, per tant, ella està, o sigui, ella representa a les persones catòliques, a les ultracatòliques, a les budistes, a les no budistes i tal, això ho va fer bé, jo trobo que està bé.
Està bé, ella és sindicalista i d'esquerres i a més, en privat ha fet...
També potser t'estàs passant,
Bueno, això és el que diuen. No, escolta'm una cosa, no sé si ara amb l'evolució del temps, però que ho era en el seu moment, i sí que moltes vegades en converses privades és una reina a favor de l'avortament, de la llei de l'avortament i a favor dels matrimonis homosexuals, que això ara sembla que avui que ho tenim superadíssim, però fa temps, tampoc era tan fàcil a favor de totes aquestes coses,
maneres, tampoc no la deixen pronunciar-se, perquè ella podria...
Clar.
Bueno, sí, qüestions de la sida sí que tracta.
Però ella sí, a més... Sí.
A favor de l'erradicació de la sida i coses d'aquestes investigacions.
Sí. I a més ella ha volgut... tenia com a mirall una mica a la Lady Di, que ho han tingut totes.
Això com totes, filla meva, totes les que estem aquí, aquestes senyores, totes,
sí
la Lady Di, no?
Sí
menys l'Ester Romagosa, que ens ha sortit bolxevique, però bueno, la resta...
Sí, però la Lady Di, que no sé si va ser una cosa innata, que va ser com imatge de
que divina, pobreta. Que divina, pobreta.
D'ajuda humanitària.
Sí.
I va trobar com la seva línia. La Letizia va intentar una mica amb això i tal, però va dir no, perquè queda molt evident. I ara sí que ella, tu penses amb les malalties rares i les relaciones, perquè sí que ha fet molta feina en aquest aspecte.
Ja es veu que és una pencadora, Letizia.
Sí. Bueno, i que ja no volia ser la reina Sofia, que aquesta senyora...
Esther, no riguis.
Ai, no t'agrada el que estic explicant, Esther, però està bé, eh?
Sí, sí.
Tu mires com si fos los Bridgerton o The Crown i no penses que ho estàs pagant i ja està. Es van conèixer amb unes cites cegues a casa de l'Urdaci, que va organitzar un sopar.
Per parlar d'alguna cosa com d'algú, no?
A mi el que crec, però si això és una cosa meva... Que vés a saber si el rei va dir, escolta, aquesta del telediario, me la podeu portar
home,
un sopar
i, tant,
i a veure què?
Era el rumor,
jo sé que és molt masclista el tema, però a vegades aquesta gent, jo sé que passa amb...
Déu, no miris... trucar, però quina pena, no? Perquè haguéssim pogut ser qualsevol de nosaltres.
Sí.
Que aquesta teoria, ara penso que...
A vegades passa amb les periodistes, jo què sé, Sara Carbonero, diuen que l'Iker va dir, calla, aquesta, a veure si ve un dia... Vull dir que...
Bueno, perquè en el fons, en aquest nivell, és la cosa de... Com es diu? Meet, i com es diu? Targeting Love? Com es diu això que Adrià, Batlle, tu que ets...
El Tinder, no sé.
El Tinder, ho sabia.
Ara que has dit Tinder, no estic a Tinder. Han fet servir fotografies meves.
Ah, no.
Soc una sex symbol.
En sèrio? No estàs a Tinder?
I una senyora que no sé com serà, li ha semblat que jo seria suficientment atractiva com per tenir cites.
En sèrio?
Em fa moltíssima il·lusió.
T'estan tirant la trasta
una
senyora.
Viva. Però tio, la meva autoestima, tu pots creure?
A veure, però no m'entens. Tu estàs, a veure. Letizia, mira, lo siento, però ara no parlo d'aquest tema.
Sí, faig un incís. Hi ha una senyora que es diu Elisabet i té 43 anys, que les seves fotos de Tinder sóc jo. I vol lligar amb les meves
que
fotos.
Que les ha agafat, les fotos de la Laura, per fill. Pel seu perfil.
Calla, el seu fill. La trucada... De... És que no sé per què truques.
Pep, estic en directe, un altre cop.
No estaràs a casa?
No estaré a casa. Per què? No, Pep!
Vinga, adéu, vinga,
adéu. Pep!
Li ha penjat a la seva cara, eh? Li ha penjat a la seva cara. Cada dia, això és una cosa que ja... Ell
dona l'oportunitat al Pep.
Però escolta'm una cosa, algú li passarà, no? Vinga,
adéu. Estàs preocupada,
bueno,
estàs preocupada.
Igual, ja el truco després, no passarà.
No, home, és la típica... Perdona, ja et vaig a dir el que t'anava a preguntar. Puc venir 15 tios sí. A sopar i es quedaran a dormir Pep, 4? O sigui,
i... Ves, i ja deixa'm en pau, hòstia, que passat ets. Ves, a casa, tens les claus, entra. Jo no demanaria permís si
bueno,
no
però amb 15 tios, pues, amb compte, Laura, perquè... Passa, com van les cucaratxes i tot allò que tenies
a casa teva? Ai, han desaparegut, gràcies a Déu, nostre senyor. Hem tirat unes farines que teníem raconades. Saps aquell pot que et queda com endarrere?
Sí, sí, sí.
I he hagut de tirar molt de menjar i ha solucionat. Però escolta, que una senyora li ha semblat suficientment atractiva.
Ella es posa de reclam.
Em posa a mi de reclam.
Ah, és que entenia que una senyora volia lligar amb tu a través de les teves fotos i no tenia res.
Una senyora em fa servir a mi per reclamar mascles i li ha semblat...
I li funciona?
Ho trobes...
Quina decepció quan queden amb ella, no?
Clar.
Toma!
Això és un barman. Mare de Déu, senyor!
És un gentleman. No, no,
bueno, total, faig un incís, que no estic, no estic a Tinder, però que no ho treguin, que ja em feia...
Ara ja no, ja no saben lligar els tios, eh?
I, ell sí que sap.
Perquè ja ara amb tot això de les noves masculinitats i tal, et creues amb calamunyes, que és horrorós.
Sí.
Vostè primer, amb Marc Giró.